James Halliday vio el futuro.
Almon es digital.
Y lo construyó. Nos dio un lugar al que ir. Un lugar llamado Oasis.
Localizando a H. H localizado. Sector 12. Planeta Doom.
Almon es digital. Amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes, benvinguts de nou al Món és Digital, el programa on, com sabeu, intentem setmana rere setmana apropar-vos al procés de transformació digital de les vostres empreses. Sempre amb aquest programa us recordo el nostre email, que és hola@barcelonadot.com, perquè ens comuniqueu doncs, coses que us preocupen o coses que voleu saber o convidats que creieu que han de venir al programa. En definitiva, els vostres suggeriments respecte al programa. I l'altre dia vaig rebre un curiós email d'algú que realment m'ha fet pensar i avui dedicarem el programa a aquest tema. Era alguna persona que deia que ell ja està transformat, diu, la meva empresa ja està transformada, nosaltres ja hem seguit tots els passos de la transformació digital, estem a tope, i ara, per què no, ens agradaria doncs, vendre l'empresa i tornar a començar un procés que aquí doncs, potser no és molt normal, però que als Estats Units forma part de molts empresaris que fan empreses per vendre-se-les i tornar a muntar una altra, no? Doncs avui podem parlar d'aquest tema, perquè quan vaig rebre l'email vaig investigar una mica, vaig parlar amb amics i altres em deien, bueno, potser jo no em vull vendre l'empresa, però per què no? Ara potser hi ha un bon moment per associar-me, per fusionar-me amb una altra empresa que faci alguna cosa similar i junts créixer més. En definitiva, sumar per ser més grans, no? Doncs avui parlarem d'això. El tema no és exactament transformació digital, però és com créixer empreses que potser doncs, han arribat a un moment ideal de la seva transformació digital i estan a punto de caramelo, que es diria en castellà, per vendre l'empresa o per fusionar-se. El tema genèric, el títol d'aquesta disciplina, per dir-ho d'alguna forma, seria fusions i adquisicions. I per parlar de tot això, avui tenim amb nosaltres el Lluís Lluch. El Lluís Lluch és un habitual dels nostres programes, ha passat més d'una vegada pels nostres micròfons i ara us el presento.
El món és digital, a Ràdio Estel.
Bé, a mi últimament m'agrada, per comptes de presentar la gent, que us autopresenteu. Per tant, Lluís, aquí tens el micro i pots dir-nos qui ets i què fas i quina relació tens amb aquest món de les fusions i adquisicions d'aquests oients que estan interessats en potser vendre o fusionar-se.
Molt bé, Tomàs. Gràcies per convidar-nos al programa. Jo sóc el Lluís Lluch, com bé deies, sóc el soci de l'àrea de fusions i adquisicions d'Advante. Advante és una firma de professionals amb uns 100 treballadors en diferents àmbits, des d'advocats, economistes, enginyers, que toquem des de consultoria financera, auditoria, tot el que és l'àmbit mediambiental, fiscal, etc, etc. I com et deia, doncs, una part important és la part de fusions i adquisicions.
Potser una primera pregunta, donat el moment que estem vivint, aquest moment, no el qualificaré, de la Covid, que està afectant a tots els ordres de la nostra vida, com afecta això a aquest moment precisament de fusions i adquisicions? La gent es vol treure empreses a sobre, les vol comprar? Està afectant d'alguna forma?
Aviam, la premissa bàsica és que les fusions i adquisicions han de crear valor. I com a tal, doncs, en moments de crisi s'ha d'analitzar molt bé com es crea aquest valor via les fusions i adquisicions. Està clar que en general, si més no, han endarrerit o han alentit el funcionament de tots els processos de fusions i adquisicions que des del març d'aquest any doncs, estaven en marxa. No? En alguns casos hem vist que no només s'han enrelentit, que sinó Senzillament s'han cancel·lat els processos, els que anaven a comprar han decidit que no compraven o els que anaven a vendre han decidit que no venien, no? Però també hem vist altres processos doncs, que han seguit el seu curs habitual i d'altres fins i tot que s'han accelerat. És a dir, que hi ha una mica de tot, depenent, evidentment, com ja sabeu, doncs, el Covid ha afectat en general a tota l'economia, però molt particularment a alguns sectors, no? Sectors turístics, sector oci, doncs tots aquests sectors s'han vist molt afectats. Per tant, sí, el Covid està afectant, el Covid ens seguirà afectant en l'àmbit de fusions i adquisicions durant una bona temporada, no?
He comentat abans que potser aquí no tenim com a objectiu vendre la nostra empresa. És una cosa que potser se'ns planteja, però marginalment. I també he comentat que als Estats Units és una pràctica més habitual. A mi m'agradaria que ens parlessis d'això, de que vendre l'empresa no és simplement una cosa de quan tot va malament, sinó que pot formar part del business plan, quasi per dir-ho d'una forma. Parles de com i per què pot ser interessant vendre la meva empresa. No se m'havia acudit mai i de cop i volta sento aquest programa i dic, bueno, doncs potser sí que puc vendre la meva empresa.
Bé, en general, qualsevol empresa que està al mercat i que té cert volum i certa posició dintre del seu àmbit és, diguéssim, una empresa desitjable per altres, no? Ja sigui per incrementar quota de mercat, ja sigui per adquirir certes tecnologies que les altres empreses tenen, etcètera, etcètera, no? El moment idoni de vendre una empresa, com us deia al principi, és perquè crea valor, no? I quan crees valor és quan l'empresa està funcionant. Si estàs en posició venedora, intenta vendre quan l'empresa et funcioni bé perquè te la valorarà molt millor que no pas una empresa doncs, que estigui en ventes decreixents, amb comptes de resultats doncs, poc macos, etcètera, etcètera. No? Per tant, la premissa també, número dos, seria ven quan la cosa funcioni. No esperis que vagi malament a vendre l'empresa. No? Aleshores, això per un costat. Després també, en aquests moments, jo et diria que la resiliència de les empreses és molt important, no? Les empreses que s'estan mantinguent i que estan inclús tenint resultats positius en aquests moments són empreses perquè són fortes, no? Aleshores, hi ha una necessitat en aquests moments de fer les empreses més robustes, més resistents, i per tant és un bon moment per analitzar possibles compres, per fer l'empresa més gran i més forta, o fusionar-se amb alguna altra empresa per això, ser més resilients.
Aquí, quan parlem de transformació digital, sempre diem que no solament és dotar-se d'equips tecnològics o de programes i de software, sinó d'un autèntic canvi cultural amb la forma de dirigir i de tenir organitzada o estructurada una empresa. Parlem d'aquesta paraulota, resiliència, que encara que la paraula és molt antiga, ara està més de moda. Mm-hmm. Potser t'agradaria, perquè potser algú no la coneix, que definissis què és resiliència i com podem augmentar-la, per dir-ho d'una forma, o canviar el nostre xip per ser més resilients.
A veure, la resiliència d'una empresa, jo diria que és una empresa que mostra, tot i els vaivens de l'economia, doncs, demostra una estabilitat, demostra que té uns estats financers doncs, equilibrats, demostra que té una recurrència important amb les ventes. Bueno, en general, resiliència dintre del món empresarial diríem que són aquelles empreses que, tot i les crisis que puguin anar passant, es mantenen i segueixen sent un referent en el seu sector. Però en aquests moments jo et diria que hi ha una part molt important i segurament quan en aquests moments la gent parla en el món empresarial de resiliència es basa molt en tot el que són els estats financers de les empreses, no? En quin nivell de deute, quin nivell d'ingressos recurrents tenen, etcètera, etcètera, no?
El programa, parlem sempre de transformació digital, que sembla que no, però estàs vinculada o associada al món tecnològic. Dintre del mercat de la compra i venda d'empreses o de fusions, en quina mida les empreses tecnològiques són més... Bueno, en quina posició estan dintre d'aquest mercat? Són més propenses, menys?
Mira, et posaré un exemple. Durant aquests mesos, en els mesos de confinament estricte. Nosaltres, que ja habitualment tenim contacte amb els fons d'inversió, vam tenir com, jo diria, un continu contacte amb aquests fons d'inversió. I més proactivament ells cap a nosaltres, que som, diguéssim, generadors o coneixedors d'empreses que puguin estar en procés de fusió o d'adquisició. I, evidentment, un dels sectors on més volien incidir eren tots els sectors de l'àmbit tecnològic. Des de, no sé, poden ser empreses especialitzades en programes de formació online o que ajudin a l'execució de formació online, programes de connectivitat, no? Des de Zooms, Teams, etcètera, etcètera, no? I per tant és una mica un sector refugi, per tant interessant. I jo també et diria, per altra banda, i ara ja pensant més en els propis empresaris del sector, que és un sector bastant obert a tot el món de fusions i adquisicions. De fet, són sectors que, diguéssim, la seva referència és als Estats Units o altres sectors o altres països tecnològicament avançats, i amb aquests, especialment als Estats Units, doncs tot el que són fusions i adquisicions, o si vols simplificar-ho, venda de l'empresa, i tu deies a l'inici de la conversa, doncs és el pa de cada dia, no? I per tant, jo crec que hi ha una herència de tot això en el sector tecnològic català.
Esteu escoltant El món és digital, a Ràdio Estel.
Bé, fins ara ens hem centrat potser més en la venda o en la compra-venda. Parlem de l'altra paraula, que és la fusió. Mm-hmm. Que, bueno, sí, sabem tots què és una fusió, però què és realment una fusió, per què convé fer-la o per què convé no fer-la, en quin moment, en quina posició quedo jo, soc en fusió, no hi soc el petit o soc el gran dels dos o dels tres. Una mica aquest món de la fusió, quan, com, i cal fer-ho per fer-ho com cal, vaja, definitiva.
Tècnicament diríem que una adquisició és la compra d'una empresa i la continuïtat d'una empresa, i una fusió és la unió de dues empreses per crear-ne una de nova. Aquesta seria, tècnicament, diguéssim, la primera diferència entre una fusió i una adquisició.
Bé, un moment, perdona que t'interrompi. Clar, acabes d'aclarir-me una cosa. Has dit que la fusió és crear una nova de dos.
Tècnicament, però, en el món, sí. En el món del
fusió. I llavors, com definiríem una absorció? Em compren i quedo com a partner de l'altra empresa? Però
El que passa que moltes vegades es parla de fusió i acaba sent una absorció, no? Però es parla, diguéssim, per la gent no entesa en l'àmbit, doncs, bueno, pues ha sigut una fusió, però en el fons, no sé, la caixa pues segurament absorbeix i no fa una
sí,
fusió,
bueno,
no?
Sí, aquest dedicarem un programa sencer a parlar de la caixa.
I la gran majoria de les fusions acaben sent això, no? Que el fort acaba absorbint. Però tècnicament hauria de ser es fusionen per crear una empresa nova.
Però jo insisteixo amb l'objectiu d'aquest programa, no? Nosaltres volem educar, volem conscienciar els empresaris sempre dintre del món de la transformació digital, però avui estem fent una cosa paral·lela. Però il·lustrem-los. Ells potser no havien pensat, quins ara està sentit, no havia pensat en vendre la seva empresa ni havia pensat en fusionar-se. Però obre'ns més idees de per què treuré un profit si m'associo amb, si em fusiono amb o si venc. O sigui, jo vull obrir camins. Algú que en aquests moments ja té la seva empresa, la té més o menys funcionant o inclús consolidada, i mai li ha passat pel cap juntar-se amb, o potser ho veu molt llunyà, no sap com fer-ho. O sigui, ajuda'ns a conscienciar-nos.
Et posaria un exemple ben senzill. Imagina't dues empreses que són complementàries. Una fa un producte X i l'altra Z, que són diferents, però que es venen en el mateix sector, en el mateix canal de distribució, diguéssim, no? I una d'elles, doncs, té una entrada, doncs, molt important, doncs, a nivell internacional. I l'altra té una entrada molt més forta al mercat nacional. Doncs tindria sentit per aquestes empreses, que no són competències, sinó que són empreses complementàries, doncs analitzar si aquesta fusió els aportaria valor. Si l'empresa resultant seria una empresa molt més forta i, per què no, molt més, diguéssim, apetecible, perquè potser un fons d'inversió americà d'aquí 5 anys els compressin i el valor resultant fora molt més alt que el resultat de les empreses de forma individual.
I una altra pregunta que em ve ara al cap, parlant del món tecnològic i de les start-ups sobretot. suposo que no estem parlant, quan diem compra o vendre l'empresa o fusionar-se, no estem parlant de buscar capital. No estem parlant del capital risc, de que algú m'injecti capital. O sí, també.
Sí i no. Al final, quan parlem de vendre una empresa, podem parlar de vendre el 100% o d'obrir el capital de l'empresa, vendre el 20%. Nosaltres estem en diversos projectes que el que estem buscant són socis minoritaris que ens aportin alguna cosa. Hòstia, estem en una empresa tecnològica, precisament, del món del software, que el que vol fer és obrir l'accionariat amb un 25% per rebre uns fons i que aquests fons l'ajudin a fer tot el procés d'internacionalització.
Aquest és un altre tema.
En el món de les startups que ja tinguin cert nivell de facturació, també aviam, obrir l'accionariat al final és diguéssim, adquirir part d'aquest...
Has dit la paraula internacionalització, i aquí parlem molt sovint de globalització, que al cap i a la fi venen a ser cosines germanes. Vale, vull fer créixer la meva empresa i potser un camí seria fusionar-me amb algú. Qui busco? Un del carrer del costat? O ja em lio i busco un yanqui o un xinès? O... Amb quina mida és interessant, ja si em plantejo una fusió, doncs saltar barreres geogràfiques?
Home, si tens la capacitat i l'estructura, diguéssim, l'equip humà capacitat per fer una adquisició internacional i la teva voluntat és obrir mercats, doncs, evidentment, fer una adquisició. La major part dels fracassos de les fusions i adquisicions no es donen durant el procés de la fusió o l'adquisició, sinó que el fracàs es dona per no haver planificat correctament la postadquisició, què passarà una vegada jo compri o jo em fusioni amb aquesta empresa. I el gran problema és que aquest plantejament no es fa des de l'inici, o l'anàlisi de si culturalment, que sembla un absurd, però al final totes les empreses tenen a la seva cultura corporativa, i empreses amb cultures corporatives molt dispars, després que la fusió o l'adquisició acabi donant un bon resultat, doncs és complicat. Per tant, és molt important que hi hagi un anàlisi molt, molt detallat amb aquest aspecte de planificar què passarà un cop hem fet la fusió o l'adquisició.
Bueno, és evident que la meva empresa que fa caixes de cartró o l'empresa d'en Joan que fa cargols, no tenim ni idea de com... D'entrada, no tenim ni idea de com fer un pla de màrqueting digital, però molt menys de com vendre la nostra empresa o com fusionar-nos amb... Amb quina mida les empreses com la vostra ens ajuden? I quin és el procés? O sigui, us contractem per això o incorporeu... Com funciona? Vaja, en definitiva. És evident que nosaltres des de dintre no ho podem fer. No ho pot fer el meu comptable, ni el meu director financer, ni el cap de màrqueting, ni jo. Per tant, haig de recórrer empreses com la vostra. Però quin és el procés? Com funciona? Quant dura?
Com qualsevol altre procés dintre d'una empresa està ben fet. I nosaltres insistim i insistim. Això no és sortir, trucar a la porta i me vendo. No, això és fer un procés ben fet. Des de fer una bona valoració o començant definint què vull fer, per què em vull vendre, quin percentatge, quins són els targets a qui em vull vendre, etcètera, fins a tenir la capacitat de posar sobre la taula 4 o 5 compradors. No? I això cal passar per un procés que està molt, molt, diguéssim, molt ben definit en el nostre àmbit, el coneixem molt bé, però que s'ha de fer molt bé. No? Tu imagina't una empresa, com deies tu, que fa cartrons, doncs que la meitat de la línia de producció, doncs en comptes de posar-li una tapeta, li posa una grapa. Mm-hmm. Doncs el resultat final pot ser que sigui mínimament satisfactori, però segur que no li trauràs el mateix valor, perquè potser l'has de vendre una mica per sota del preu que tu tenies previst, no? Perquè té una tara. Doncs el mateix, és un procés i s'ha de passar per totes les etapes del procés, que nosaltres la tenim establerta amb uns 5 processos, que ara seria una mica extens d'explicar-los, i això té una duració aproximada, doncs, no menys de 10-12 mesos.
Bé, abans has dit una cosa que crec que és important, igual que ara està de moda fer contractes prematrimonials. O, clar, és analitzar les conseqüències d'això i deixar-les per escrit. Abans has dit que és molt important deixar clar què passarà després de, no?, amb quina posició quedo, qui mana, qui no mana... Qui... Això amb quina mida és important i quin consell ens pots donar per tenir en compte això, que després no ens trobem en sorpreses un cop ja hem tocat la pasta, per dir-ho així, no? Que hi ha coses molt més importants per sobreviure després.
Et refereixes un cop feta la compra? Que,
amb o una, no, una fusió. Una fusió amb la qual jo formaré part de la teva organització, però en quina mida m'haig de protegir perquè després no... No sé, no...
Bueno, hi ha aspectes legals que es poden protegir a través del pacte de socis i aquí establir molt clarament quins seran els rols, establir molt clarament, i això és una feina que s'ha de fer durant el procés de fusió o adquisició, és fer tot el business plan que es desenvoluparà conjuntament. I a definir-lo i fer-lo molt clarament i després que el pacte de socis doncs estigui molt ben lligat a nivell legal. Tot això és molt important, sí.
Bueno, doncs que, evidentment, aquest programa té els minuts que té i ja ens queden poquíssims. És tota una matèria el que estem parlant. Per resumir o per anar acabant, quins són els errors més comuns que comet una persona que vol vendre la seva empresa i penja un lletrero de se vende, no? Bueno, clar, de penjar un lletrero, posar un anunci o dir-ho a quatre amics, a fer-ho ben fet, quins són els errors que tu has constatat que són més comuns que acaben amb un mal negoci, vaja?
El primer de tot et diria no haver pensat exactament què vull fer i com ho vull fer, quin percentatge, el que et deia, quin percentatge em vull vendre, etcètera, etcètera. O sigui, la part estratègica inicial molt important, fer una valoració errònia, és a dir, no, la meva empresa, perquè porto 50 anys al mercat i tinc aquesta gràcia, la meva empresa val el que he facturat fins al dia d'avui, per posar-te exemples de coses que hem sentit, no? Després de portar malament gestionar malament el procés, de pensar-se que això és com comprar o vendre un cotxe, no té res a veure, i et diria després doncs no analitzar correctament si a qui li estic venent, si després, o si estic en posició compradora, si aquest pas l'he analitzat bé i estic mirant molt bé com faré la postadquisició, la postfusió.
Sí, una cosa que acabes de dir que realment deu passar, i acabes de dir que sí, és això, és valorar-la. Clar, tu no pots valorar-la per la història o pel sentimentalisme, tens que valorar-la per, o teniu que valorar-la o ajudar-nos a valorar-la per el valor real que té ara, sí. o lo futurible que pugui ser, tot el que més és història, no?
Sí, hi ha dos o tres mètodes de valoració. No pots pretendre que sortir d'aquests... Sí que després hi ha intangibles que poden ser... que es poden sumar al valor, però hi ha mètodes financers molt clars.
Val, tenim un minut. Consejo final de belleza, que dic sempre, dic en castellà, per un nàutic programa que hi havia a la ràdio. L'últim consell, em vull vendre la meva empresa. Què faig? Tens 30 segons.
Pues et diria, truca amb un professional de l'àmbit de les fusions i adquisicions, explica quin és el teu projecte i a partir d'aquí posa't en mans d'ells perquè t'ajudin a arribar al final. I l'últim que m'he deixat, aquests processos hi tenen involucrat moltes emocions, intentar deixar les emocions a casa i vendre l'empresa des d'un àmbit molt professional.
A Ràdio Estel, el món és digital.
Bé, doncs fins aquí el programa d'avui. Avui ens hem apartat una mica de la pura transformació digital per entrar en un tema marginal, bueno, marginal no, lateral, realment important i que potser en aquests moments de transformació de totes les nostres empreses és especialment important. Res més, gràcies per haver estat aquí i ens tornem a trobar la propera setmana.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.